Doncs sap que avui, déu-n'hi-do, eh? Avui és el Dia Mundial del Dia Internacional del Delegat. És el Dia Mundial del Paludismo. És el Dia Internacional del ADN i també és el Dia Mundial dels Pingüins. I després de tants dies mundials, resulta que el nostre company, Arnau Vilà, no ens parlarà de res d'aquestes quatre coses. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Comencem setmana dilluns 25 d'abril, la darrera del mes d'abril, fregant ja els 18 graus a la ciutat de Lleida. Hores d'ara amb vent fluix. A més, estem amb radiació similar a la d'un 17 d'agost, a la que s'apagui el vent de cop, doncs ja veureu. 18 graus, eh? Avui ens podem enfilar fins als 22 i demà segurament fins als 24. De totes maneres, mira, que l'Armando Álvarez m'ha fet un resum del que va passar per Sant Jordi, perquè ja sabeu que era aquell dia marcat al calendari a veure què faria de temps, que si era molt complicat i tal. Bueno, doncs al final hi va haver moltes coses, eh, el mateix dia. Mira, a Lleida, 15 mini-xàfecs. De totes maneres, amb 15 mini-xàfecs van deixar 1,4 litres per metre quadrat. Una petita calamarsa a les partides de Marimunt, Sanui i Llívia. La ratxa màxima de vent va ser de 60 km per hora i vam tenir 5,3 hores de sol i 8 hores de temps ennuvolat. Tot això en un sol dia, el dia de Sant Jordi. En fi, que tot seguit marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar l'actualitat informativa, la previsió meteorològica. Després farem una passada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Escoltarem el reportatge que ens ha preparat l'Arnau Vilà, que ja et dic jo que no té a veure ni amb pingüins, ni amb el paludisme, ni amb el delegat, ni amb l'ADN. Mira que tenia temes, eh? A veure de què ens ha preparat avui el reportatge l'Arnau. També farem connexió amb el Caragol Tour, que avui estan a la zona de Barcelona, amb el Cosme Garcia, i posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. A partir de la una, els bocins d'història, amb el Joan Ramon González, i a partir de dos quarts de dues farem una connexió ràpida una altra vegada amb el Caragol Tour i parlarem d'esports a la radiografia, a la nostra tertúlia d'esports. Però abans, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera allí el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats, amb intervals de núvols d'evolució diurna a zones de muntanya. Si parlem de les temperatures diurnes, avui pujaran amb màximes de 22 graus a Lleida, capital, i a Balaguer, de 21 graus a la Seu d'Urgell, a Tàrrega, i de 17 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dilluns, esperem cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts a la tarda, quan també tindrem intervals de núvols d'evolució diurna a zones de muntanya. Per últim, les màximes seguiran pujant amb valors que arribaran als 24 graus a Lleida, als 24 també a Balaguer, als 23 a la Seu d'Urgell, a Tàrrega, i als 20 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Primer, mira, anem a tirar enrere. Això no és darrera hora, això va passar, però, home, ja que és un dia important a l'any, Sant Jordi, com va anar? Doncs, mira, Crims, Llum a la foscor, de Carles Porta, i Benvolguda, d'Empar Moliner. Sembla que han estat els llibres més venuts a Lleida aquest Sant Jordi, Arnau.
Doncs sí, evidentment, aquests han sigut els llibres més venuts a Lleida, aquest Sant Jordi, i també de prop La vall de la llum, de Toni Cruanyes. I així ens ho explica també el president del Gremi de Llibreters de Lleida, Jordi Caselles, que ha fet balanç del Sant Jordi d'enguany.
Hi ha molta varietat de llibres, d'autors així catalans, podríem destacar el llibre de l'Empar Moliner, La Benvolguda, el del Sant Espinyol, El mostre de Santa Helena, és un llibre també que ha funcionat força bé, La vall de la llum, del Cruanyes, La Rússia i l'escenari més gran del món, del Manel Alies, Qui va matar Helena Jubany, i un llibre que s'ha venut moltíssim és el de Crims, del Carles Porta.
Jordi Caselles valora molt positivament la tornada a la normalitat, afirmant que s'han recuperat nivells prepandèmics. En quant als autors lleidatans Casellas ha destacat que les darreres obres de Montse San Juan, Teresa Ibars, Marta Alòs i Maria Albert Revés han sigut les més destacades.
I ara sí que parlem de successos. La conductora d'un turisme, una jove de 21 anys i única ocupant del vehicle, va resultar ferida lleu ahir diumenge al vespre en una sortida de via a la carretera nacional 240, a les Borges Blanques. L'accident es va produir per causes que s'investiguen a les 9 del vespre, a l'alçada del punt quilomètric 61. La ferida va ser traslladada pel SEM a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Al lloc també hi van treballar una dotació dels bombers i els Mossos d'Esquadra. I també la Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest cap de setmana un home de 23 anys acusat de temptativa d'homicidi per haver apunyalat al coll una dona que es trobava a la terrassa d'un bar a l'avinguda Rosa Park, segons s'ha pogut confirmar per fonts policials. Els fets van passar pràcticament a 9:15 del vespre del dissabte i van ser els mateixos clients del bar, entre ells un mosso d'esquadra fora de servei, i vianants que passaven els que van reduir l'atacant, que no té cap relació amb la víctima. Una patrulla de la Guàrdia Urbana que passava per allí va detenir l'individu i el va traslladar als serveis mèdics, que van decretar-ne l'ingrés per malaltia mental a la unitat de salut mental de l'Hospital Santa Maria. La víctima, de 36 anys, va patir ferides superficials. I d'això en parlarem, o li preguntaré al Joan Ramon González, als bocins d'història, a partir de la una, al migdia de Cope Lleida, però la iniciativa popular Salvem Cal Macià Casa Balmanya ha denunciat la sostracció de la caixa forta vinculada a la família de l'expresident de la Generalitat, Francesc Macià, de la Casa de Balmanya al municipi d'Alcarràs. Fa unes setmanes, des d'aquesta iniciativa ciutadana, havien informat l'Ajuntament i el Departament de Cultura, així com a l'opinió pública, de la troballa d'aquesta caixa forta. Aquest cap de setmana ha desaparegut del lloc on estava guardada. Des de Salvem Casa Balmanya consideren que aquest espoli evidencia encara més l'avenç de la degradació de la casa on passava temporades Francesc Macià amb la seva família després que fa uns mesos s'hi obrís un gran esborranc a la teulada de la coberta principal. I marxem ara cap al territori perquè la 34a trobada de campaners 2 de Balaguer s'ha celebrat amb les normalitats prepandèmiques i amb un to reivindicatiu en defensa de l'escola en català.
La trobada celebrada ahir a la localitat de la Noguera és una de les trobades de campaners més importants que es fan a Europa, organitzada per l'Ajuntament de la localitat i la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya. El seu objectiu és el de reivindicar l'ofici i la conservació de la tradició dels campaners i divulgar la seva cultura i música. L'alcaldessa del municipi, Estefania Rufac, valora positivament la represa de la trobada.
La veritat és que hem tingut un gran èxit, hi ha un munt de parades, hi ha un munt de campaners. La veritat és que em sembla que en tenim més de 50-60 inscrits i bé, ja ho podeu veure, el campanar no para de sonar i els carrers estan plens de gent, o sigui que és l'important, que és això, no tornar a viure la festa dels campaners.
Aquesta trobada també ha servit per defensar i reivindicar la llengua catalana i l'escola en català davant la sentència del Suprem sobre les reformes de les lleis educatives a Catalunya.
Gràcies, Arnau. Ens fa 5 cèntims del reportatge o sorpresa, sorpresa?
Bé, sols és un esdeveniment històric que va succeir fa molt temps als Estats Units i que ara que estem en temps de guerres i en fluxes d'informació massiva, doncs s'està bé per recordar, no?, què va passar a una determinada població en concret ja fa molts anys.
Bé, doncs ara, en uns minuts, ho escoltem. Gràcies, Arnau Vilà. I nosaltres, abans de parlar de la notícia econòmica del dia, entre d'altres, parlarem avui a partir de 2:15 a la radiografia de l'ascens del Balàfia Volley a la Superliga 2. Ja saps que t'informàvem de que aquest divendres, dissabte i diumenge passat, doncs, estaven en joc a Marbella, doncs aquest ascens, aquesta lligueta d'ascens per pujar a la Superliga 2. Doncs bé, el Balàfia Volley ha estat el campió i, per tant, puja a la Superliga 2, com ja ens havia explicat en què consistia la seva presidenta, la Vanessa Ortega. Avui parlarem amb ella aquí a la radiografia. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que el sector porcí espanyol ha tancat l'any 2021 amb una facturació rècord de 18.500 milions. És liderat per la província de Lleida en la producció i Espanya és el primer productor de la Unió Europea i el segon exportador mundial, només darrere dels Estats Units, segons Interporc. És la notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Un dia Goyo Jiménez va dir que els Estats Units és un país que viu al límit de la destrucció. Si no és un volcà, és un huracà, un terratrèmol, un tsunami o simplement una invasió alienígena. Quan el monologuista va afegir aquesta falca d'invasió alienígena, evidentment tot el teatre va riure i una exageració sempre aporta gràcia al monòleg. Però per a molts americans, a l'any 1938, el que seria el tema de la invasió alienígena no seria pres com una broma. La nit del 30 d'octubre de 1938, un jove de 23 anys que treballava per la CBS anomenat Orson Welles dirigia un programa de ràdio d'entreteniment al Mercury Theater de Nova York. El programa adaptava històries d'altres novel·les o simplement inventades, un programa que en el dia en qüestió tractava sobre la novel·la de George Herbert Wells, La guerra dels mons, on l'argument que Orson Welles va voler adaptar és el d'una invasió alienígena a una granja d'un poble de l'estat de Nova Jersey.
The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
El mateix Orson Welles i tot el seu equip van voler adaptar la novel·la en format de noticiari, retransmetent un suposat fals directe la caiguda de meteorits que, mitjançant naus, portaven a dins éssers extraterrestres que, mitjançant gasos verinosos i raigs de calor, doncs acabaven amb l'exèrcit nord-americà. Era la nit de Halloween, una nit tradicionalment donada a fer bromes. No obstant això, ni el mateix Orson Welles va poder imaginar mai que aquesta emissió suposaria un dels esdeveniments més estranys i més grans a la vegada de la història dels Estats Units, un país que estava posat en qualsevol conflicte bèl·lic i farcit de propaganda militar, sobretot amb l'amenaça de l'Alemanya nazi sorgida pocs mesos abans. I d'alguna manera aquell tòpic de que si ha d'haver-hi alguna invasió alienígena ha de ser als Estats Units, doncs molts ho donaven per fet. I encara més quan van sintonitzar el programa de la CBS d'Orson Welles ja iniciat, el que va fer que molts oients no escoltessin les advertències de que tot era fictici i s'afegeixin a la retransmissió escoltant això.
Some shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Ah! The woods as far as the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right.
Durant la retransmissió, el presentador va voler donar veu a un reporter científic que explicava com estava sent aquella invasió que havia començat a Gruber's Mill, a l'estat de Nova Jersey. No va ser fins al minut 40 de retransmissió quan Orson Welles i el seu equip van recordar per segon cop als radioespectadors que l'obra es tractava de pura ficció i una adaptació amb motiu de la nit de Halloween. Malgrat això, per a llavors, ja moltes persones havien entrat ja en pànic i havien agafat els seus cotxes i havien sortit corrent de les seves ciutats. La gent va imaginar l'aspecte dels marcians i va escoltar la devastació que causaven, omplint els buits i ignorant els constants recordatoris de que allò que sentien era només una dramatització. La capacitat de la ràdio per acostar la llar a allò desconegut va ser el que va disparar el pànic. És cert que l'obra va ser magistralment executada per Welles i el seu equip, fent servir locutors coneguts i citant llocs autèntics. A més, la ràdio ja era un mitjà de comunicació comúment acceptat com a forma de transmetre missatges i declaracions importants. Sembla ser, a més, que Welles, al no veure's obligat a estructurar la dramatització al voltant de pauses publicitàries, va sincronitzar l'aparició dels marcians amb el moment en què el programa molt més popular de la NBC solia interrompre's per emetre publicitat, instant en el que molts oients van moure el dial i van topar amb la invasió marciana. Es diu que molts d'aquells oients, majoritàriament de l'estat de Nova Jersey, van empaquetar molt de pressa el més necessari i van evacuar les seves cases davant la possibilitat de caure víctimes de l'atac marcià. Tots els diaris al dia següent van informar tot el país dels successos i Orson Welles, sorprès, va haver de convocar una conferència de premsa per disculpar-se i insistir que no havia pretès causar cap mal a la societat. Malgrat ser conegut per un fet negatiu o de conflicte, Orson Welles ja era conegut per tots els Estats Units i posterior a l'esdeveniment radiofònic i amb tan sols 23 anys va fer-se un lloc tant com a actor com a guionista fins a acabar donant el salt a Hollywood.
Doncs ja ho veieu, el poder de la informació, Arnau, de totes maneres, fixa't, el que em fa gràcia és que els alienígenes sempre acaben caient als Estats Units.
Sempre, sí, sí, o sigui, és com si hi hagués el centre del món, bé, ja ho han dit, el centre del món i...
Si arriben amb el plat volador, el sistema solar, mira, la Terra, aquí, Estats Units, eh?
Sí, sí, inclús el propi Ernesto Sevilla, ja que he començat parlant del reportatge monologuista, el propi Ernesto Sevilla ja va fer unes teories dient com seria la rebuda dels marcians segons en quin país arribessin, no?
Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs, molt interessant. La veritat, això va passar a través de la ràdio l'any 38.
Sí.
Avui en dia ens prenen el pèl, ens segueixen prenent el pèl, al segle XXI, a l'any 2022, però ara ho fan a través de les xarxes socials. Aquests influencers que t'asseguren una cosa i ho les fake news, aquestes. I és el mateix. El que passa és que llavors ho van fer amb una mica més d'estil. Em va agradar més, eh?
Sí.
Molt interessant el reportatge d'avui. Arnau Vila, com sempre, un plaer. Gràcies.
A vosaltres.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tri y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tri, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Alfredo Landa es...
¡Un palito!
Un hombre con suerte. Siempre dispuesto para las buenas acciones. ¿O no? Un curita cañón y Genaro el de los 14. El domingo por la tarde, viva el cine español.
Ilumíname, señor.
En 13.
Cuando regalas algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo. Ven al Corte Inglés o si lo prefieres, encuentra su regalo en nuestra app o en la web, con envío en 2 horas o recogida en tienda. Y seguro que cuando se lo des, lo dejará un momento para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I tal com t'explicava al principi del programa d'avui, tenim una nova edició, la segona d'aquest 2022 del Caragol Tour, i avui sí que s'ha pogut desplaçar amb la caravana dels collistes, el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia. Me semblava que estava a la Volta Ciclista, dius la caravana.
La caravana.
La caravana. Bueno, al fons és la caravana publicitària.
Anava a dir la caravana de caragols, però no.
No, en aquest hem arribat mai, perquè hem vingut aquí a la província de Barcelona. Vam estar a Madrid, vam estar al Paradís Temporada, al carrer Marquès de Cubas, al cantó mateix del Congrés dels Diputats. Va anar molt bé i, bueno, ja sabeu que aquest restaurant ho regenten gent que són d'aquí de Lleida, són d'Anglosola. I, per tant, avui també ens acompanyaran aquí amb aquest restaurant. Però tinc el Ferran Pedrix, que està amb nosaltres, que han vingut amb autocar, eh? Han vingut amb un autocar molt còmode del Gamón. Anem amb una categoria com si fos el Lleida Esportiu superior, eh? Però no fica Lleida Esportiu, fica Fecoll.
Bueno.
Aplec del Caragol, eh? O sigui, hem arribat aquí i tota la gent no es mirava, quan hem arribat, com
descarregada. Clar que sí.
Amb els joves de l'Escola d'Hostaleria de Lleida, i la veritat que és un plaer compartir amb ells. Hem estat esmorzant, ens han fet un esmorzar molt suculent, i ara estem esperant a 80 persones que serem les que compartirem taula. I, bueno, cadascú porta la seva feina, eh? Aquí tothom treballa. Un munta els sopis, els altres munten les taules, el Rafa Jimena pues, prepara a les autoritats que venen. Des d'aquí la meva salutació amb una persona que no ha pogut vindre, que és la Montse Jimena, no? Que és la cap de Relacions Públiques. Però, bueno, el Ferran us explicarà una mica on som, en quina edició ens trobem, i després li faré una pregunta final abans que vengui.
Vale.
Bon dia.
Ferran, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia. Mira, aquí ens agafes al vell mig de Barcelona intentant promocionar l'Aplec, no? Que és el que toca aquests dies.
Avui estava pensant, abans de fer aquesta connexió, que hi ha gent que a vegades ho critica, però dic l'important que és fer el Caragol Tour, perquè, clar, nosaltres, la gent de Lleida, ho hem, hi hem crescut amb això, ens ho sabem de memòria, sabem el que és, però la gent de fora no, per tant, és important sortir i ensenyar-ho, oi?
Sí, la veritat és que és una feina, eh? No penseu que sigui senzill que una entitat de la societat civil com és la nostra doncs pugui sortir tots els anys a fora de Lleida a explicar el que som i el que fem, no? Penseu que la plega és una singularitat molt, molt gran que tenim a Lleida i que el que hem de fer és aprofitar-la. I per aprofitar-la el primer que s'ha de fer és anar a explicar perquè tothom entengui de la mateixa manera que nosaltres percebem que la plega és molt més que una festa i és un esperit i és una manera de conviure, doncs això ho has d'anar a explicar fora i sobretot té aquest efecte crida, no? La idea d'aquestes activitats és que la gent vingui, que la gent ho provi, que la gent visiti Lleida amb l'excusa de la plec i que realment els que ho fan, per sort, els hi agrada, som gent molt, molt acollidora i repeteixen. I això és el que ens motiva any rere any a tornar a sortir i tornar a explicar-ho a més gent per tornar a fer aquest efecte crida. Portem molts anys fent-ho i la veritat és que el retorn a la ciutat està claríssim, no?
Ara sí que estem a menys d'un mes ja de l'inici de l'aplec. Recordeu, 20, 21 i 22 de maig. Ferran, l'aplec d'aquest any l'esteu preparant com un aplec normal, prepandèmia?
Sí, sí, sí. Nosaltres des del primer moment vam dir que si es feia aplec seria en totes les condicions i és una molt bona notícia que tirem endavant la celebració de l'aplec perquè és de les últimes coses que s'autoritzarien a fer, no? Per tant, vol dir que anem cap a la normalitat i que anem cap a recuperar doncs una altra vegada la nostra manera de gaudir de la festa del maig, que a Lleida és el més estrella, no? Esperem que no haguem d'anar enrere en cap sentit, tot el contrari, que això es consolidi i que tornem a gaudir com havíem fet abans.
Que la gent en té ganes, suposo que és una cosa que et va arribant. Jo t'he de dir que el meu entorn conec uns quants i de propers, que són collistes, i que ja fa setmanes que m'han dit que ja han pagat, que ja tenen unes ganes i que em consta que a moltes colles tenen llista d'espera, perquè no hi caben més, que la gent s'està volcant amb aquesta edició del 2022.
Sí, de fet, és una tendència que ja portem durant molts anys. La veritat és que la festa està més que consolidada i arrelada a tots els indrets de la ciutat, no? I a tots els col·lectius. Aquest any no serà una excepció, al contrari. Hi ha moltes ganes, fa dos anys que no fem a ple.
Clar.
Les colles, em consta que estan plenes a vessar.
Sí, sí, sí.
Tenim 9 colles en llista d'espera, que malauradament no tindrem lloc per encabir-les en aquesta edició. Realment, la salut de la festa és de ferro i segurament serà així durant molts anys, no? També és un orgull, ja que fas tot l'esforç d'organitzar això i muntar totes les activitats que fem, a banda de l'aplec, totes les activitats que fem des de la FECOI durant tot l'any, doncs que hi hagi aquesta resposta de la ciutadania i que realment sigui la nostra festa nostrada i cada vegada més volguda i esperada.
Abans que et faci la pregunta al Cosme, Ferran, això ja ens ho vas explicar, però anem a recordar-ho, que, com bé deies, hi ha colles amb llista d'espera, que ja, si no estàs en una colla no pots entrar, però vosaltres ja fa edicions que ja veu pensar en la gent que vol venir i gaudir de la festa de manera directa i no només venir a mirar, i hi haurà uns punts on podem fer els menús, els tastos de caragols, oi? Això ho mantindrem aquest 2022.
Sí, sí, no tindria cap sentit anar a fer promoció a fora com fem amb aquesta intensitat si després quan la gent ve a la plec no podem respondre, no? Penseu que nosaltres hem fet un gran esforç perquè la plec no sigui una festa tancada i fa molts anys que ja no ho és. I hi ha gent que ens critiqui per això i segurament és que no han vingut a la plec els últims anys perquè realment l'esforç ha estat molt gran. Penseu que tenim el pack del visitant, que té una àmplia oferta per tothom que vulgui vindre'ns a veure, per poder gaudir des d'un tast de caragols, a poder entrar a colles, a fer un veure amb ells, a viure l'ambient de la colla, i una completa gamma d'oferta gastronòmica al nostre restaurant. Si combines això amb totes les activitats obertes al públic que fem durant els 3 dies de la plec, de tot tipus, culturals, solidàries, musicals, etc. L'ampli ventall d'opcions per vindre a visitants i gaudir de l'ambient i gaudir de l'aplec és impressionant. Vull dir, molt poques festes donen aquesta cabuda i aquestes possibilitats a un visitant totalment anònim que no tingui res a veure en la festa.
Correcte. No, no, és l'explicació perfecta, Ferran. Justament és això, vas a fer... bueno, vas a donar-te a conèixer a l'exterior justament perquè la gent pugui venir i gaudir-ho, no només mirar-ho, que és la gràcia. Cosme García, va, la darrera pregunta.
Un segon, te'l passo.
Vinga. Cosme,
no,
fes-li la darrera pregunta, Cosme, a veure.
La darrera pregunta aquesta, que és la del millón. Així, però primer t'he de dir que aquí venen autoritats importants avui, eh? Venen dos collistes, un que no sé si ho coneixes, que hi ha una cançó que diu Amor, 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 como te montas las fiestas. Aquest és un, el Ignacio Amor.
El regidor.
Un altre que diu Don Paco, Don Paco,
home, aquest sí
que va de fiesta cada dia.
Aquest sí. Home, el Paco Cerdà.
Perfecte. Però després hi ha un altre que diu tu sí que mandas en Lleida porque eres el que representas a Espanya. Qui és?
José Crespín. Venga, José Crespín.
Efectivament. Ah, vale. Aquestes són les autoritats que estan a la taula 1. La taula 10 és la de les cases regionals, que és la meva.
Vale.
Sí, m'han canviat perquè resulta que com havien vingut, però com hi ha bona confiança i aquí tots som família, no hi ha problema. La meva pregunta és molt fàcil. Si sabem ja qui és el pregoner, que és Santacho Benet, se suposa perquè és el de Mediapro i ens farà una gran promoció, per això és de Lleida, si no, su padre José María Lichar i a les orelles, jo li vull dir que no és una primícia. Qui és el cargol Bové, qui és el cargol Dimac, se pot dir?
Bé, com us podeu imaginar, els tenim ja perfilats, però els desvetllarem a l'última assemblea. A l'última assemblea. La línia és molt senzilla, o sigui, el cargol Bové és per aquella persona o institució que ens ha situat al mapa, no? Que ens ha ajudat i que ha posat en valor les Terres de Lleida. Penso que, a veure, no cal ser molt llest per tindre clar aquest any qui ha estat el gran fenomen que ha posat a Lleida al mapa i que ens ha parlat en positiu, no? I, per altra banda, el Llimac, bé, el Llimac és just el contrari, no? Per reconèixer aquella persona o institució que ha fet mal a Lleida i al seu nom, no? I també no cal ser molt espavilat per veure quina ha estat la institució que més mal ha fet al nom i a la manera de ser de Lleida a fora, no? Bueno, pues jo del cargol Bové no m'arriesgo, però del Llimac sí que m'arriesgo. Ai, Xavi Pérez, ai, Albert Escuer, ai, tertulianos deportivos, que igual lo acertáis.
Ah.
Con esto me quedo. ¿Eh?
Bueno, escolta, mira, justament, abans de la tertúlia d'esports, tornem a fer una connexió, Cosme.
Pues farem una connexió i estem a Canamat, que això no ho he dit, és un complex que aquí té un restaurant que és molt bo, que es diu el Palauet, i la veritat és... no sé què de Sarrovira, és un poble que és on de Jesús perdió la primera alpargata, no?
Bueno, home.
Això està a 10 o 12 quilòmetres de Barcelona, no. És un complex molt bonic, us tracten molt bé, i bueno, hi ha gent de tour operadors, hi ha periodistes que després ja te diré després qui són, no?
Molt bé.
Perquè hi ha gent molt maja que t'acompanya.
Cosme, sí? A la 1:20 aproximadament fem una altra connexió.
A la 1:20 sí, perquè a la 1:30 ja estarà rebent el Ramper i totes les autoritats i tot això, i bueno, tot això a través de la cadena COPE, com sempre, que ja sabeu que des del primer any ja com van començar les jornades culturals i també, sobretot, el cargol no ha fallat ni una sola. El qui es parla només ha fallat una vegada, però el Covid va ser el culpable.
I força major. Cosme, cuida't, una abraçada.
Vinga, salut i llarga vida. Me alegro de poder-te saludar.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que hi posem somriures a les cares de la gent amb una gran novetat. No ha canviat l'actor, no ha canviat l'actor, però sí que ha canviat la ubicació, perquè avui el tenim aquí als estudis. Joel Carnicer, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard! All right!
Toma! Ni el el micro està ben preparat, eh?
El micro, por fin, per fi, per fi. Escolta, aquí.
A veure si podem encadenar unes quantes setmanes seguides,
sí, seria un detall, seria un detall. Home. Que sempre per telèfon i tot és un...
Però has vist que canvia molt, això?
Canvia molt, clar.
Bueno, és el de sempre, eh? Una taula, sis micròfons i aquestes però... coses.
Hombre,
però canvia molt.
Millor, no? Sí, sí.
Escolta, fas bona cara.
Sí, estic, bueno, estic pletòric amb la vida. Sí.
Esteu arribant al final de curs, que això amb un professor sempre
sí.
arriba una mica més irascible, però vaja.
Haurem d'estar encara 5 dies més per culpa d'aquell senyor que ha decidit que no treballàvem prou i bueno, pues, en fi...
De totes maneres, aquests 5 dies que us han posat a juliol, pensa que el dia 1 és divendres.
Bueno,
el 2 de 3 és dissabte i diumenge, llavors 4 i 5, i ja està.
Bueno, no m'acaba de consolar molt, però...
No, ja, ja.
Però bueno.
Molt bé, Joel Carnicer, escolta, posem-hi somriures. Explica'm coses. Ah, per cert.
Sí.
Que acabem de passar a Sant Jordi.
Sí.
Encara has signat algun llibre o ja...
No. Bueno, tímidament, algun ha caigut.
Pues encara et paren pel carrer.
Algun ha caigut i això, però bueno, ara la cosa ja serà col·locar l'altre llibre.
Bueno, ja m'explicaràs les aventures literàries un altre dia, però sí. Ja n'hi ha un altre en camí, eh?
Ja n'hi ha un altre, però si, escolta, que si la gent encara vol seguir comprant Julius, doncs ja ho sap, eh?
Pues ja ho sap.
Molt bé. I pa'lante.
Joel Carnicer, a veure, explica'm coses. Què m'expliques?
Vale, doncs tinc diverses notícies. Aquesta vegada són totes barrejades, no tenen un patró comú, com la majoria de vegades. I aquesta, vull dir, són bastant surrealistes, no? La primera que he trobat és, diu... Convicta trans, encarcelada de por vida, ahora se identifica como bebé. Exigió pañales en la prisión. Vale? O sigui, primer va dir que era trans... Era un noi i primer va dir que era trans. I després, quan, com que no li ha sortit la jugada, ara diu que és un bebè.
Soy un bebè.
I diu que demana panyals a la presó. Diu que és la tal Sophie Eastwood, de 37 anys. Diu, quien asesinó a su compañero de celda en la prisión juvenil cuando era conocida como Daniel. Los guardias la acusan como con ser manipuladora.
Ah, sí.
Bueno, pues es sí, lo que sí. Ya. I llavors ella diu que... Això, diu que lo més graciós és que li faltava un mes només per marxar de la presó juvenil.
Sí, que s'ha de ser.
I va dir, diu, hòstia, diu, potser estic tan bé aquí que mato el meu company de celda. I llavors la van condenar a cadena perpètua i llavors després va dir que el Daniel no se sentia Daniel, sinó que se sentia del gènere femení. El 2016 li va fer pagar el canvi de sexe a la presó i va durar com 4 anys el procés. I ara que ja era dona, va decidir que era un bebè.
Però tu, fixa't, com et canvia la vida. O sigui, un mes de sortir i quedar lliure a condemnada de per vida.
Déu-n'hi-do. No sé, el seri de vies girar algo, no sé. Però, bueno, el cas és aquest, que ara és bebè. Doncs, pues, bueno, si això, si la trobeu, doncs pues feu-lo un espècie.
Sí, vigileu. De totes maneres, que com a nadador, bueno... demanir ella mateixa el...
Soy un bebé.
Soy un bebé. Bueno, va.
I ara, sí. Ara tinc una notícia que em fa gràcia, però a la vegada no em fa gràcia, i he estat molt temps pensant, la conto o no la conto, tal... Jo l'explico i a partir d'aquí traiem les nostres conclusions, perquè et dic, fa gràcia, però és que a la vegada no fa gràcia, no? És del 324 i diu... Li immobilitzen el cotxe per anar begut, el recupera i té un accident encara més begut.
És que... De vale?
Llavors, clar, diu, els Mossos li tornen el cotxe en donar negatiu en un test d'alcoholèmia i al cap d'unes hores...
Sí, sí.
Té l'accident multiplicant la taxa per 5.
Hòstia. Ojo, és que poca broma, eh?
Clar, llavors, la...
I que et preguntes què va fer aquelles hores? Ja saps què va fer aquelles hores?
No, va trincar lo que no està escrit. Lo que passa és que, clar, la notícia em fa gràcia, però a la vegada... Si hi hagués, perquè no hi ha hagut...
Bueno, clar.
Creus, però a la vegada no em fa gràcia, perquè no, això d'agafar el cotxe així no ho acabo de veure.
No, per això et dic que ens en riem, perquè al final no ha passat res, afortunadament, però sí. Bueno.
Bueno, en fi, pues ja veus com se gasten. Llavors, el cas és que després la notícia que ve ara, que també m'ha agradat bastant, diu que roba una obra d'arte al confundir-la con una chaqueta olvidada y le hace el dobladillo en casa. ¿Vale? Això ha passat al Museu Picasso de París, que hi havia una jaqueta del Pablo Picasso allí, amb les que treballava. ¿Vale? Llavors la dona va dir, hòstia, algú s'ha deixat aquesta jaqueta. L'agafo i me la quedo i li faig un dobladillo. Llavors la senyora es va portar una jaqueta de Pablo Picasso i la pobra dona de 72 anys, que estava molt perduda, va dir, diu, ostres, diu, bueno, jo no ho sabia, però almenys està arreglada la jaqueta ara. I llavors la va portar a casa, la va arreglar i la va tornar. aquest Picasso, molt bon artista i tot el que vulguis, però no, no. Però no anava ben vestit, no?
Mare.
I ja està.
Bueno, bueno.
És curiós, no?
Això em recorda aquella senyora de la pintura.
La de l'Ex Homo.
Sí.
A mi me recorda molt la notícia aquella del Guàrdia, que és de les més divertides.
Ah, sí, també,
que
també, 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 també.
Sí, pobre home.
¿Le puede dibujar los ojos y la nariz?
Es que... Diu que era en plan broma, que se pensaban que era una obra de los niños. Hostia, aquella, jo amb aquella vaig riure, però molt, eh? Bueno, el cas és que la senyora no ha passat res, l'han deixat en llibertat. Diuen, por su edad y su estado mental. A veure, aquí sembla que tothom estiguem mal. Amb 72 anys avui en dia ets una xavala.
És veritat.
Vull dir, què és aquest estado mental? Vull dir, pues la dona es va despistar i va agafar això i ja està, no passa res, no?
I ho va fer en bona fe, ho va voler arreglar.
Clar, vull dir, no hi havia malícia allí. Bueno, i seguint el periple de conductors absurds, diu que un conductor... Aquesta és bastant... Aquesta potser me fa més gràcia.
Ah.
Diu, un conductor substitut es presenta a un control drogat amb el carnet suspès i amb un cotxe donat de baixa. Vale? O sigui, t'explico la situació. Resulta que... Resulta que surt un que diu el pare la policia i dona positiu en drogues. I diuen, quedis aquí, truqui a una persona que el pugui venir a buscar. Vale, ho faig. I el que arriba és un altre que encara va més drogat, que no té carnet i, a més, amb un cotxe que està donat de baixa per la policia i per... Vull dir...
Sí, arriba feneses, ja diu, a veure, venga para aquí un momento...
Clar, llavors dius, hòstia, però què està passant aquí, no? Pues els dos allí... Volaria que anessin,
sí, claro,
trucant a gent i la gent se n'és quedant allí, a poc a poc, saps? Vull dir, al final ve la mare i la mare també quintuplica la tassa d'alcohol i així, no? Déu-n'hi-do, mira que això me planteja moltes coses, i és que potser no serveixen les campanyes de les campanyes publicitàries de trànsit i d'això, potser no serveixen. Perquè si la gent segueix fent això...
Saps què passa? Que jo crec que serveix per la gent que ja és conscient.
Clar.
Perquè és veritat, aquelles campanyes que toquen la fibra, però tu ja n'ets conscient.
Clar.
Però el que passa de tot, passa de tot. És igual si li fiquen cru o no li posen cru.
Sí.
Bueno
i seguint el fil, aquest, hosti, aquest m'ha fet gràcia, perquè a més hi ha vídeo i tot, llàstima que... podria provar de ficar-lo,
no,
però...
No, explica'l, tu explica'l.
Diu, però és que val molt la pena. Diu, taxista boliviano manejava borracho i dijo ser de Ucrania para que no lo arrestaran.
Ja l'havia sentit aquí.
I a més, però és que a més és un senyor que amb la cara és que és molt boliviano.
Molt bolivià, eh?
És molt bolivià, és Evo Morales. Diu, no, por favor, soy ucraniano, por favor, no me arresten, soy ucraniano.
Què tindrà que veure això?
Exacte, i és que ja està, és bastant curiós.
Ai, no?
Bueno, en fi, no sé com anem de temps, no sé si em puc explicar
sí,
més.
Sí,
sinó...
sí.
Vale.
Hòstia,
diu, aquest, un dels efectes de la guerra d'Ucrània que hem tingut aquesta temporada ha sigut un devastador, i és que diu que pianista s'encadena al primer McDonald's en Rússia. Se opone a que lo cierren. Vale, llavors tu veus una pianista que el tal Lucas Safranov, un pianista de 31 anys, hijo del pintor del Kremlin, de Nikas Safranov, diu que s'ha encadenat al McDonald's dient que no, que per favor que no. Que
no me saquen eso, que no puedo vivir.
Amb ell li sembla molt bé que morin civils a la guerra i que hi hagi destruccions, però al McDonald's no.
No.
I llavors diu, la frase m'ha agradat bastant, perquè diu, no tienen derecho a cerrar. El cierre es un acto de hostilidad contra mí y mis ciudadanos. Nací 9 meses después de la fundación del primer McDonald's en Rusia.
Ajá.
Es probable que esta coincidencia haya tenido un impacto en mi vida futura. Junto a mí, los diferentes tipos de libertad de McDonald's llegaron a mi vida. Los estadounidenses nos atrajeron por sus... por sus sabores y sus inquietantes anuncios de muchas cosas. No es solo comida rápida.
De totes maneres, ara estic mirant una foto del senyor.
Sí?
L'has vist?
Sí, clar. Està reforçat, està molt,
o sigui,
reforçat.
Pesa com a 50 quilos més. O sigui, sembla una hamburguesa, ell mateix.
Sí.
Sembla un Big Mac. Sembla un Big Mac. O sigui, clar, diu, nací 9 meses després. Aquest home s'ha criat amb el McDonald's. Claro. Per això no puedo vivir sin ellos.
Por favor, no puedo vivir sin ellos. Los americanos nos trajeron cosas.
Us ho dic de veritat. Aneu amb un buscador i fiqueu pianista encadenado McDonald's, i ja surt.
Lucas Safranov.
Vull dir, és un Big Mac dels grans.
Sí, sí, sí.
Ho sento, pobre home.
No, és el que hi ha, però... clar, aquest menja, esmorza, sopa, berena...
A veure, o és un truc, o està molt gros.
No crec que sigui un truc.
Però molt gros.
Sí.
Però molt gros.
S'ha criat amb el McDonald's.
Mola de Déu. I com arriba a les tecles del piano? Bueno, és igual. Clar, és que no...
Amb un gat hidràulic d'aquí.
Bueno, va, tens acudit, que sigui bo, sisplau.
Bueno, tinc un acudit... A veure, tinc un acudit que a mi m'ha fet molta, molta gràcia, però... A veure, a lo millor és una mica fort, però bueno, si no ja el tallaràs. Diu que...
No talles, puc tallar.
Diu que... Ah, la màgia.
Vinga.
Diu que esto es un pederasta y un niño que van por el bosque de noche y está lloviendo mucho. Y el niño dice, uy, diu, qué miedo, ¿no?, caminar por aquí por el bosque. Y el pederasta dice, pues dímelo a mí, que luego vengo solo.
Mare de Déu. La setmana que ve no et deixo entrar si no és bo, eh, Joel? Bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Reciba el saludo de Ángel Correas. Los franceses van a tener Macron durante otros 5 años. Emmanuel Macron entra en el selecto grupo de los presidentes franceses que logran la reelección. Es el único que lo consigue los últimos 20 años. Ninguno de los dos que le precedieron lo logró, ni Sarkozy ni François Hollande. Va a ser su último mandato porque no podrá presentarse a un tercero, ya que lo impide la Constitución de la República Francesa. Entonces será el momento para comprobar si el partido que él mismo creó, la plataforma La República en Marcha, puede sobrevivir a su líder. Ya lo veremos, pero de momento Macron ha ganado con claridad, aunque menos sobrado que hace 5 años. Ha tenido el 58% de los votos frente al 41% de Marine Le Pen. Las diferencias se acortan después del primer mandato. En las anteriores, Macron dobló a Le Pen, 66% por 34. De 32 puntos, ahora solo a 17, con el mejor resultado de la derecha populista en unas presidenciales francesas, mucho mejor que su padre hace 20 años. La radiografía de los resultados deja también una importante conclusión. La izquierda francesa ya no tiene el voto obrero. Se lo decía a Carlos Herrera esta mañana el director de GAT3, el sociólogo Narciso Michavila.
Sin embargo, Le Pen ha barrido en el voto obrero. Ojo que si solo hubieran votado aquí en Francia los obreros, Marine Le Pen sería la presidenta de la República, ¿eh?
La gran abstención es otra de las claves de estos comicios franceses. 1 de cada 3 franceses se quedó en casa. Estamos ante la mayor abstención en unas elecciones en el país vecino en los últimos 50 años. Y es, sobre todo, muy alta entre los jóvenes. Ni Macron ni Le Pen han movilizado a la juventud francesa. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ojo con lo que pueda pasar en las elecciones legislativas de junio, que muchos ven como una tercera vuelta. Solo quedan 2 meses para renovar la Asamblea. Una victoria del ultraizquierdista Mélenchon llevaría a Francia a una peligrosa cohabitación con Macron en la presidencia de la República y un primer ministro de extrema izquierda. Un matrimonio de conveniencia, pero complicada convivencia. Y Macron lo sabe. Anoche, nada más ganar, admitió que el voto contra Le Pen le mantiene en el Elíseo. Estas presidenciales francesas eran muy importantes para Europa en el contexto, además, de la guerra de Ucrania. Por eso hoy Bruselas y los gobiernos europeos están respirando con una sensación de alivio. La victoria de un europeísta convencido como Macron envía señales de estabilidad frente a la incertidumbre de Marine Le Pen y el riesgo de un Frexit, que sería un Brexit a la francesa. Las elecciones en Francia nos dejan también el hundimiento de los partidos tradicionales que habían gobernado el país hasta la llegada de Macron. El Partido Socialista y la derecha de los republicanos están al borde de la desaparición. Si unimos los populismos de izquierda y derecha, suman más del 50%, pero la ley electoral está hecha a medida para que en la segunda vuelta se pueda cerrar el paso a los extremismos y pueda gobernar la lista más votada.
Francia está fracturada, partida en dos y con el centro derecha y el centro izquierda desaparecidos del mapa político. Aquí, en España, el sistema electoral hace muy complicado que PSOE y PP se vean en la UCI como los socialistas y los republicanos franceses. Si no consiguen la mayoría, están obligados a pactar, como acabamos de ver, por ejemplo, y sin ir más lejos, en Castilla y León con la entrada de Vox en el gobierno. Es lunes 25 de abril en el que hay más noticias, también destacadas y que debes conocer hasta ahora. Las contamos con la ayuda de Ana Presmanes.
Alberto Luceño y Luis Medina declaran como investigados ante un juzgado de Madrid por presuntamente haber estafado al ayuntamiento en la compra de material sanitario al inicio de la pandemia y haberse embolsado más de 5 millones de euros en comisiones. Están acusados de los supuestos delitos de estafa agravada, falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales, además de alzamiento de bienes en el caso de Medina. Detenido en la localidad sevillana de la Puebla de Cazalla un hombre por presuntamente apuñalar a su pareja en el cuello para intentar degollarla. No hay constancia de que la mujer hubiera presentado ninguna denuncia. El agresor está imputado a la espera de declarar ante el juez por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Rusia anuncia además un alto el fuego para la evacuación de los civiles que se encuentren en la sitiada acería de Azovstal, en la ciudad de Mariupol, en el sureste de Ucrania. El ejército ruso asegura que se van a retirar a una distancia razonable para permitir esa evacuación de los civiles en la dirección que ellos elijan. Además, te sigo contando, Ángel, que hoy ha comenzado la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Su presidente, el cardenal Juan José Mella, ha abordado, entre otros asuntos, los siguientes: la familia como célula vital de la sociedad, la objeción de conciencia como derecho necesario en la vida democrática y la desafección de la sociedad española por la política.
Ahora sí, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, Real Madrid ya pendiente de la Liga, de la Champions y también de Mbappé.
El Real Madrid tiene tres frentes abiertos. El que puede resolver el fin de semana que viene es el de ser campeón de Liga este sábado en el Santiago Bernabéu contra el Español. Le vale un punto, un empate, pero antes se tiene que ocupar de la Liga de Campeones. Mañana en Manchester contra el City de Guardiola. El equipo, el Real Madrid, ha viajado con las dudas de Casemiro y de Álava, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid ha viajado esta mañana a Manchester con 23 futbolistas. Ancelotti solo ha dejado en Madrid a los lesionados Hazard, Jovic y Mariano. En el 11 la gran incógnita es saber qué sucederá con Casemiro y con Álava. Esta tarde prueba definitiva, el brasileño es seria duda y su puesto podría ser ocupado por Toni Kroos. Mendy, que ayer ya se entrenó con el grupo, será titular y parece que Álava también. Sobre la 1:30, es decir, en 30 minutos, ofrecerá rueda de prensa Pep Guardiola.
Y la otra ocupación es el futuro de Kylian Mbappé. Después de ganar la Liga Francesa este fin de semana, Leonardo, el director deportivo del París, dijo que el delantero francés todavía está pensando su futuro. Kylian Mbappé dijo también que todavía no se ha decidido. Recuerden que esta tarde se entrena el Real Madrid en el Etihad para jugar mañana contra el City. Antes, rueda de prensa de Carlo Ancelotti.
Síguese Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs 19 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida i ho farem marxant ràpidament cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica. Ens l'explicarà el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats, amb intervals de núvols d'evolució diurna a zones de muntanya. Si parlem de les temperatures diurnes, avui pujaran amb màximes de 22 graus a Lleida, capital, i a Balaguer, de 21 graus a la Seu d'Urgell, a Tàrrega, i de 17 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dilluns, esperem cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts a la tarda, quan també tindrem intervals de núvols d'evolució diurna a zones de muntanya. Per últim, les màximes seguiran pujant amb valors que arribaran als 24 graus a Lleida, als 24 també a Balaguer, als 23 a la Seu d'Urgell, a Tàrrega i als 20 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una ullada a la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs l'Audiència de Lleida ha confirmat la presó provisional per a l'home detingut per la mort del seu nadó de 3 mesos, Artesa de Segre, el 28 de febrer, tal com ja va fer amb la mare del nen ha rebutjat el recurs de la defensa que en demanava la posada en llibertat en considerar que existeix risc de fugida i per la gravetat dels fets. El jutge d'instrucció 1 de Balaguer va ordenar el 4 de març presó provisional comunicada i sense fiança tant per a la mare del nen com pel pare. Tot i que la parella va explicar al jutjat que es van trobar el nadó mort, l'informe preliminar dels forenses revela que el nadó va patir un traumatisme cranioencefàlic i que la mort del petit va ser violenta. I al territori recordem que aquest cap de setmana s'ha realitzat la 34a trobada de la Campaners 2 de Balaguer, que es va celebrar amb la normalitat prepandèmica, i també recorda que la setmana passada parlàvem amb el director del monestir de les Avellanes, que ens explicava que s'havia col·locat la quarta campana i que aquesta havia estat feta i desenvolupada íntegrament a Os de Balaguer, que amb 34 edicions s'està convertint en un dels centres neuràlgics de la campana de Catalunya. Nosaltres fem una pausa rapidíssimament i està amb nosaltres el Joan Ramon González per parlar dels bocins d'història.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Perquè ens acostarem una mica més a dos quarts de dues i ja saps que els dilluns toquen els bocins d'història amb el president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella de Lleida, amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquí ja teníem uno de copi, perquè fa dues setmanes que no parlem, no tenim bocins d'història.
Entre mones, entre setmanes santes, és curiós, ha passat volant, però és veritat.
Sí, ha passat volant aquest bocins d'història.
Fa dos dilluns que no ens escoltàvem. Escolta, per cert, èxit total, no?, de la presència dels Amics de la Seu Vella a la zona de paradetes de Sant Jordi.
Sí, bueno, en principi jo penso que tothom estava molt content, amb moltes ganes, tot i que a la ventada que va haver, ja no solament les cartes, sinó molts papers que es marxaven volant, però la pluja que era l'amenaça anunciada pràcticament es va presentar.
Poca.
I força gent, i veritablement res a envejar a l'espai del carrer Major. Potser inclús, jo crec que ha vingut per quedar-se aquest espai de la Rambla de Ferran, que d'alguna manera també així se reivindica com un espai a vegades oblidat i estarà bé. I des de l'associació, doncs, molt contents, perquè a part de que van fer socis nous, doncs es van vendre més llibres dels que habitualment en fem, perquè a vegades l'estar presencialment la parada no és l'objectiu de vendre, que també, sinó l'objectiu és ser presents, ser visibles i animar la gent, doncs, a que conegui el monument a través de les publicacions, a través de lo que puguem explicar allí, i també animar-se a fer-se socis. Però aquest any que la gent tenia ganes de comprar també, mira, vam prendre més llibres a part dels que recalem i alguns, és a dir que sí, francament, doncs, contents per recuperar després de dos anys l'espai de Sant Jordi al públic en un espai nou com és la Rambla de Ferran, i que l'experiència ha estat positiva i per tant pot senyorar en com sempre una mica l'antic lloc de Sant Francesc, però jo penso que l'espai aquest i la manera de concebre'l, doncs, ha tingut també per quedar-se.
Molt bé. De totes maneres, ara que parlaves de la Rambla de Ferran, i n'hem parlat moltes vegades, la Rambla, diguéssim, de Lleida, Francesc Macià i Rambla de Ferran, un dia en podem parlar aquí els bocins d'història, com s'origina, i com ha canviat els seus usos, perquè jo recordo històries del meu padrí, quan m'explicava, i era una Rambla viva, una Rambla amb vida tot el dia, i avui en dia, francament, és una zona de pas totalment.
Sí, totalment, sí, perquè al matí potser té una mica més de vida, perquè va bé, sobretot a l'espai de la Diputació, en aquella zona, i Correus, que també d'alguna manera donen vida, però...
per fer cua, perquè...
Sí, exacte. I sol que hi ha un espai de restauració que es manté viu, però no, ha baixat moltíssim. Inclús, fins i tot, el que abans passava, que era la zona dels bancs de Lleida, ara com s'han tancat tants bancs i tantes seus, pues tampoc hi avancen també, però ja no és tampoc la vida que tenia abans.
Totalment.
Sí, no, ha canviat moltíssim.
Un dia ja en parlarem, però sí. avui anem a fer tres capítols,
sí.
Tres capítols.
Sí, exactament.
Tres anotacions del patrimoni.
Exactament. Una de positiva, com podria ser la neteja espontània, que ja també te vas fer ressò sí. En aquest moment, d'un soci dels Amics de la Sardella, com és el Ramon Pujades, que fart de denunciar i d'insistir davant d'autoritats i davant dels mitjans de la brutícia que hi ha en general a tot el turó, i especialment en l'espai que hi ha sota aquella pergola, aquella porxo de ciment a l'hora de la Porta del Lió, i que cobreix, sense cap dubte, l'espai més important d'història que tenim concentrat a Lleida, perquè va des de la muralla romana del segle II abans de Crist fins a la muralla del segle XIX, passant per la muralla islàmica i la muralla cristiana. Per tant, en un espai tan petit que es pot explicar pràcticament gairebé tota la història de Lleida, s'ha convertit en un lloc de desídia, d'abandonament, de brutícia, d'ocupació, perquè hi ha gent que estigui allí pues, per dormir, inclús a vegades en algun moment s'havia muntat com un petit apartament perquè hi havia la zona de dormitori, la zona de defecació i la zona de amb una tauleta de menjador. Fins i tot hi ha prostitutes que fan el servei també sota aquell espai, i molta gent també dels que malauradament necessiten punjar-se en xeringa, doncs també. Llavors el Ramon Pujades, l'altre dia per Sant Jordi, diu, estic fart, i va agafar una persona que li va ajudar, li va donar una petita propina i va fer la neteja. I crec que això és important perquè, per una banda, demostra que la il·lusió i les ganes de fer coses del patrimoni, doncs, si són presents, i també al mateix temps denunciar la desídia de les autoritats que els hi pertoca en aquest
però
cas.
Però total, desídia total. L'altre dia pensava, perdoneu, salvant les distàncies, les moltes distàncies. Us imagineu el Coliseu Romà que s'hagués de mantenir net perquè hi ha algú allí que diu, bueno, ja vaig jo a arroplegar la brutícia. És que, clar, tots volem el tema del patrimoni de la UNESCO, però és que hi ha coses que sí. Encara que no estiguem com a patrimoni de la UNESCO, s'han de mantenir netes.
Ah,
és tremendo, perquè és que el Ramon em va explicar que, clar, un per l'altre, allò, clar, uns no ho poden fer perquè diuen que és d'una altra secció. Els de l'altra secció diuen que necessiten un tràmit d'una tercera secció, i els de la tercera diuen que necessiten un tràmit de la primera. O sigui que al final, tràmit i tràmit i tràmit, allò s'estava així, bueno, deixat de la mà de Déu, mesos i mesos i mesos.
Sí, no, és això. A vegades han acumulat més brutícia i, bueno, una vegada que també he anat a agafar una visita, perquè és un espai desconegut però molt important per conèixer la història de Lleida del Turó, i te fa atacar la cara de vergonya perquè veritablement fa fàstic. Malauradament, ahir ja al baixar de la festa de Moros i Cristians, que va fer el pregó d'inici de la festa, també amb ganes de recuperar-lo tot, hi havia una altra nova bossa de plàstic allà, amb la qual cosa, ostres, ha durat a tenir 48 hores la neteja. Esperem que duri més i que sobretot serveixi pues, perquè bueno, les autoritats responsables del Turó de la Sardella, que són tant Generalitat com Ajuntament, no? Ajuntament i Generalitat, pues, que es posin les piles i que... I aquest és un racó, perquè malauradament hi ha més al Turó de la Sardella. El que passa és que aquest és el que era més malauradament trist. Bé. Això seria una acció positiva per part de la societat civil i de la voluntarietat, negativa per part de les administracions, i també en aquest cas de la negativitat. És un altre lloc que també que lo tenim a prop, i demà s'estrenarà la pel·lícula d'Alcarràs, i al municipi d'Alcarràs tenim a 12 quilòmetres la Casa de l'Almanya, que va ser la propietat de la Gapito la Marca i la construcció que va fer aquest arquitecte municipal a finals del segle XIX, i que després la seva filla, al casar Sant Francesc Macià, va fer que es convertís en la Casa Macià, com també és molt coneguda. Actualment és d'un propietari que el que fa és cultivar les terres que hi ha a l'entorn, i que és una història que ja la van comentar en el seu dia, però que la casa està en greu perill d'abandonament, no perquè està abandonada, té caiguda, d'enderroc. I també hi ha alguna ocupació, i últimament s'ha vist que s'havien començat a expoliar els fils de la llum, perquè se poden aprofitar pel coure, i des de la plataforma Salvem Casa d'Almanya es va detectar que en una habitació hi havia una caixa forta que seria de l'època de Francesc Macià, perquè seria, per el que és la tipologia d'aquestes caixes fortes, vertical, no estaria empotrada, aquesta xerra, d'aquestes que pesa la tira, i és de la marca Arca Soler de Barcelona. Per el que vam veure per catàlegs, pues seria d'això dels anys 20, i per tant,
podria ser segurament l'època de Francesc Macià i que probablement va tenir documents interessants de la família Macià i potser amb la mentalitat política que llavors ja tenia Macià, que ja estava començant a desenvolupar, doncs podria haver hagut aquesta documentació. La caixa forta estava tombada al terra, tancada, no es podia obrir, potser inclús tenia algun document encara, no creiem pas. I des de la plataforma es va fer la denúncia de dir aquest element encara hi queda de l'antiga casa, perquè tot l'altre està buidat, o són elements molt moderns. I valia la pena que es fes l'esforç de retirar-la i portar-la a fer un pacte
propietari. Almenys guardar-la en algun lloc. Ja et dic, intentar obrir-la, però
correcte,
traure-la d'allí...
Correcte, correcte. Primer, pues, intentar obrir-la pel que pogués saber, però sobretot per salvar-la. Perquè si no, podia passar el que al final ha passat. Potser sí cal dir-ho, però també les ganes de dir-ho era per cridar una mica l'atenció. Va haver declaracions de que sí que es faria, però ha passat més d'un mes, sí. I la notícia d'aquest cap de setmana és que la foto que ens han passat, l'habitació on està de la caixa forta està totalment buida, la caixa forta desapareguda i el propietari no sap res. Per tant, un robatori i una pèrdua patrimonial negativa i totalment, com tantes, un altre cop, decidir institucional.
Anava a dir, vigila que dels dos casos que hem parlat hi ha un ingredient comú, desídia institucional, eh?
Correcte, correcte, perquè està passant la pilota, que si un que l'altre, que el propietari, que si l'Ajuntament, yeah, que si la Generalitat, que si la Diputació, i en fi, en fi. I el tercer cas, aquest seria un cas, diríem, d'hiperactuació, jo penso, que és tot el contrari. Davant d'aquests problemes de desídia, que podem parlar molts, és un que s'ha creat polèmica al barri de la Bordeta, que és el Molí de Sant Anastasi, un edifici que estava força recuperat, tot i que per dins cal fer tot el projecte que està previst des de fa temps, de les moles del molí, deixar-les en condicions que es pugui entendre com funcionava un molí, però l'estructura està ben conservada i sempre és xulo de veure, sobretot, el salt d'aigua que encara es manté, de la séquia que l'alimenta, que ve de la séquia de Fontanet. La séquia de Fontanet seria d'origen àrab, el molí seria de l'època ja cristiana l'origen, tot i que l'estructura actual seria de la reforma que es va fer al segle XVIII, i seria Sant Anastasi perquè havia hagut un relleu de Sant Anastasi que vendria d'algun altre lloc i que per seguretat se va guardar on està actualment a l'arxiu arqueològic d'arqueologia de la Paeria, que està també allà a prop de la Bordeta. Bé, doncs, s'ha fet una rampa per accedir al primer pis del molí quan actualment a dintre no hi ha res musealitzat, que és enorme, és una escala, és una rampa, que no n'hi ha l'escala, perdoneu, una rampa d'aquestes per facilitar l'accés als que tinguin mobilitat reduïda, la qual sempre és positiu, evidentment, que la gent pugui gaudir tot el patrimoni, però que per una banda és molt ample, excessivament, jo penso, molt mamotreto. Això vol dir que també els diners és important, perquè contra més ferro posis, doncs més car ha de ser, claro. I està tapant tota la paret de la séquia que alimenta precisament el molí, amb la qual aquest element patrimonial queda amagat sota un element que hauria de servir per ajudar a entendre més el molí, a facilitar l'accés, i no el contrari, que sí que facilita l'accés, però està ocultant aquest element. Per tant, aquí veiem que a vegades se fan aquestes inversions, i jo penso que sense pensar-lo gaire, perquè afecten a la pròpia visió del patrimoni, és una inversió excessiva des del punt de vista material i econòmic, i per arribar a on? Perquè en aquests moments no es pot visitar res a dins. Per tant, aquesta demanda de dir, podem dir, primer fem l'accés i després ja arreglarem el de dins, però... I després hi ha un accés a peu pla, perquè si hi ha més accés, que jo crec que és el que s'hauria tingut de potenciar, i per dins haver fet algun tipus de plataforma o algun ascensor que facilités l'accés, tenint en compte que per dins es podria fer aquesta actuació i que hauria estat menys visible exteriorment. I probablement, econòmicament, no crec que fos molt més car. Això fa que la Bordeta ara estigui una mica dividida, però jo penso que és com sempre, segons com s'interpreten les coses o com se diguin, però a vegades és això. Quan al final tenim una actuació que no hi ha decidida, resulta que es converteix en polèmica perquè es fa, jo penso, sense tenir en compte veritablement les necessitats, l'objectiu, el que s'ha de fer, sinó que és a dir, fem un accés que queda molt bé i
sí, però,
de populisme.
Però sigui com sigui, fixa't que en els tres casos a qui no s'ha respectat com s'hauria de respectar és el patrimoni, que al cap i a la fi és del que estem parlant, de preservar el patrimoni. En els dos primers casos per desídia, en aquest perquè al final s'acaba ocultant o tapant, per entendre'ns. O sigui
sí,
bueno,
per això és un accés i que serveix a vegades per dir no hi ha diners, no es pot fer inversió, i quan veus que es fan
Joan Ramon, que... jo ja fa molts anys que això dels diners, quan et diuen que no hi ha diners, i saps que no n'hi ha per segons què.
Correcte. No, jo estic
diners sempre n'hi ha.
Exactament. I la prova és aquesta. Se fa una despesa que no sé el que ha costat, però que veritablement ha costat uns diners, i amb aquella actuació s'haurien pogut fer d'altres urgències, com per exemple Moradilla, que està a punt de caure la torre. També el dissabte va haver una visita que
sí, senyor,
des del
sí,
Memorial
senyor.
Democràtic, sí, molt exitosa, i sempre reclamem. I inclús me diuen de l'Ajuntament que va haver un arquitecte municipal que va dir que aquella torre, que no hi havia problema, que no cauria. Quan vas a veure-la i dius, aquí fa uns mesos han caigut dos pedres més.
Sí.
Per tant...
No, i si s'esperen una mica més passarà l'inevitable, ens agradi o no, perquè vull dir, al final l'inevitable acaba passant. Joan Ramon, que ho hem de deixar aquí, però sí que m'agradaria recordar que el programa d'aquest dimecres, que no té res a veure amb el Joan Ramon González, però tot el programa d'aquest dimecres l'enregistrarem demà dimarts a la tarda a FEDAC Lleida, a l'escola FEDAC Lleida. I on entra aquí el Joan Ramon González és que l'hem convidat perquè parlarem de la Seu Vella amb els alumnes de 6è de primària i estaràs demà amb nosaltres per parlar doncs, del que es podria o el que s'hauria d'explicar de la Seu Vella a les escoles de Lleida i el que fan. I del que s'hauria d'explicar, i que segurament no es fa, a la resta d'escoles de Catalunya. No sé jo si els escolars saben molt del Turó de la Seu Vella, els estudiants de Barcelona, per exemple, o de Girona o de Tarragona, però vaja. Demà desenvoluparem aquest tema. Demà a les 3 de la tarda estarem enregistrant el programa de dimecres, el que és les Dominiques, perquè m'entenguis, a FEDAC Lleida, al carrer Vallcalent número 40.
Sí, ens perfecte.
Ens veiem demà, Joan Ramon.
Molt bé, Ricard.
Una abraçada.
Bon dia a tots i bon final d'abril.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Banyarnos en el
mar de sudos antes... A la 1:24, ara tornem a marxar cap a Barcelona, que tenim en marxa la segona edició del Caragol Tour d'aquest any. Abans hem parlat ja amb el Cosme García i amb el president de la FECOL, amb el Ferran Perdrix. Ara tornem a tenir el Cosme García. Cosme, estàs al mateix lloc, eh?
Estic al mateix lloc, no m'he bellugat, eh? Jo fins que no arribi el dinar, el meu, i ell està per del Ricard, m'he de portar. Però...
Un moment. Jo no... t'has endut tàpers o alguna cosa per mi? No?
A mi t'han portat el teu tàper.
Sí, no. Jo no, clar, jo no hi he pensat.
Espera't a la revella de la festa major que t'inviti un que ara tindré aquí, que és el president de la comissió de festa.
Vale.
Per cert, me va dir l'altre dia el director de Copi Catalunya, un tal Jordi Casolides,
sí,
que si no te fas collista, te baixaran un mes de mensualitat.
Però és que ja cua, ja, ens ho ha dit el Ferran, ja sí, nou sí, colles ja, esperant.
Tu tranquil, que la meva colla te puc ficar.
Bueno, venga.
Pagant!
No, vale.
Diuen, és una colla borratxos, i quan venen, què m'invites? No, que són borratxos. Bueno... Mira, jo tinc dos regidors que han vingut, així, xino-xano, ja se suposa, perquè després diguin que no. Bueno, el Paco Cerdà per una banda i l'Ignasi Amor per una altra. I, per tant, amb el cotxe aquests viatges s'aprofiten abans d'anar a dinar per pactar coses, no? Suposo que han pactat la festa major, ara ja l'Ignasi comença tot en la fèria d'abril i diu, nos anem hasta la meitat de juny perquè aquí no pararem d'espectacles, no? Ho fem protocolàriament, li toca al Paco Cerdà, que me va donar molta gràcia, el Millas. Com li diu al Paco Cerdà? El Paquito.
Ah, sí?
El Paquito li va dir.
Sí, és veritat, li va dir sí, jo vaig pensar, bueno...
Li va dir el Paquito, però ara sí. Mirar com li diu, no li diu el Paquito, li diuen d'una altra manera. Per tant, el Paco Cerdà és el tinent d'alcalde, jo penso que és el regidor que més vegades no s'ha acompanyat, però bueno, no, això està l'Ajuntament representada, que això també és important. Ve també el subdelegat del govern aquí a Lleida i algunes autoritats. Tenim los de Paradís Temporada, que són un dels nostres patrocinadors, bueno, que sabeu que és una de les empreses més de càtering més importants d'Espanya. Estan aquí els senyors Béjars, que aquests són d'Anglesola, i per tant, bueno, hi ha moltes coses a explicar, no? Estem en un complex molt bonic, hem estat fent una exuberanta rúbia con nombre de santo, puc dir que l'Ignacio Amor no, veu allò que acelere, que es diu Coca-Cola, o sigui, però com també és patrocinador, puc dir tranquil·lament. Paco Cerdà, quantes vegades has vingut al Cargol Tour i com veus aquest complex?
Bueno, bona tarda. Pues jo crec que he vingut aproximadament 10 o 11 vegades, i la veritat és que és una d'aquelles festes que valen la pena perquè la promoció de Lleida fora mitjançant la ple que és de les millors que podem tindre, òbviament. Ricard?
Sí, 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 perdona, perdona. Cara, és que, clar, avui anem amb això del telèfon i no sé si passa el telèfon d'una orella a l'altra. Paco Cerdà, sí, t'he escoltat perfectament. Dic, abans parlàvem amb el president de la FECOL i coincideixo, com tu bé deies, que el Caragol Tour és una eina importantíssima per explicar-ho fora de Lleida, perquè, clar, Lleida ja ens ho sabem, això, però ho hem d'explicar fora.
Lleida no ens ho sabem, perquè el Caragol Tour... que és el que estem ara, és algo que es té que fer perquè la gent de fora de Lleida ja coneix la FLEC, però és bo de que ho tastin de primera mà. I Lleida també moltes coses ens falten, perquè quan parlem de la FLEC no parlem solament de la FLEC, parlem de moltes caragolades solidàries, parlem de quan la porten al Pirineu, quan la porten a qualsevol poble, i sempre que fan aquestes trobades solen ser solidàries per alguna entitat social.
Molt bé, doncs, escolta, avui us espero un bon menú, no?
Bueno, he sentit aquí el senyor Cosme García que deia de que un tal senyor Ricard volia un tàper, no? Pues necessitaràs 4 o 5 tàpers d'aquestos. Sí, sempre que fem caragols és un bon menú.
Sí, ja home, sí. No, home, no. I a més el Cosme està a la guai del menú, del que fa, després m'ho explica en aquestes hores i és un problema. Bueno, avui no ve el cas, però amb el Paco Cerdà hem de parlar perquè darrerament des de la seva regidoria han posat en marxa activitats força interessants, com és el tema de la web 360 i d'altres històries, però ja en parlarem un altre dia, Paco.
El dia que vulgueu, i 20 rutes de l'Horta que són molt
difícils. Sí, senyor, sí, senyor. Escolta, a gaudir avui del Caragol Tour. Gràcies per molt estar amb nosaltres avui en directe.
Gràcies a vosaltres, que passa el Cosme.
Molt bé.
Bueno, i ara seguidament vull parlar amb Rosalia, vull dir, a l'Ignasi Amor. Per què dic Rosalia? Ja ho saps per què, no? Perquè estem al poble de la Rosalia.
És veritat.
Tu te'n recordes un dia en Fiamor quan va entrar que tenia una gran il·lusió. I saps què m'ha dit? Jo no plego de l'Ajuntament de Lleida fins que no aconsegueixi portar la Rosalia.
Bueno.
Per tant, arribarà la jubilació i seguirà l'Ajuntament de Lleida. Per tant, ja li auguro que estarà molts anys a l'Ajuntament de Lleida, perquè portar la Rosalia ara deia ell mateix l'import que costa de portar un espectacle d'aquesta mena, que sempre per a de 100 i pico de 1.000 euros, no? Això és una bestiada, però bueno. Ell nos dirà una mica... Bueno, és la primera vegada que ve al Caragol Tour. Jo suposo que l'ha enganyat una mica, o bé, l'ha volgut a veure el que és aquesta festa, el Paco Cerdà. Explica'ns una mica com veus l'ambient, com veus la presentació, i suposo que després tu sí que t'hauràs d'emportar tàpers, perquè no ets el que menges molt,
Molt bona tarda, què tal?
Bona tarda, Ignasi. Escolta, diu el Cosme que no menges molt, suposo que és suficient.
Bueno, lo suficient per fer després de l'esport doncs, necessari i doncs al revés, perquè al final és tot, no? Però bueno, doncs la veritat que l'ambient aquí, com està dient doncs, el Cosme, és molt bonic, hi ha moltíssima gent doncs, de Lleida que estem fent aquí la promoció doncs, de la Plec del Caragol, no? D'una de les festes més significatives de la ciutat de Lleida, i la veritat que, ostres, que aquest any 2022 que estan anant tots els esdeveniments molt bé, amb una notorietat i amb un augment de públic, doncs aquest any també la Plec, també doncs ho notarem, això.
Clar, la Rosalia s'està posant impossible, a nivell de contractació.
és molt complicat, perquè ha fet una pujada molt bona, millor, perquè la veritat que tindre una artista catalana doncs, a aquest nivell, el que fa i el que farà és ajudar doncs, altres artistes que també pugin i que es vegi doncs, Catalunya com un lloc on es fa molt bona música.
Però sí que això no treu que poseu en marxa un nou festival que arriba la primera edició aquest any, el Magnífic Fest, i que, a priori, és una primera edició, espero, de moltes.
Doncs sí, doncs la veritat que sí, que ara començarem aquesta setmana doncs, ja amb el Sant Jordi, Fira de Titelles, Festa Major, Moros i Cristians, Aplec del Caragol, i doncs al juny viurem la primera edició del Magnífic Festival a dalt al Turó de la Seu Vella, a la plaça de la Sardana, amb uns artistes doncs, a nivell internacional i nacionals i catalans també, i també doncs, el talent local emergent que també hi serà. I la veritat que serà un festival únic, no? Perquè l'entorn de la Seu Vella, quan els artistes veguin el campanar,
sí.
Tot el que és el patrimoni, la fusió de patrimoni amb música, amb oci, i amb l'experiència de viure en un entorn així, doncs un festival de música, crec que serem dels únics de tota Catalunya i de tot l'estat espanyol que podrà dir, no?, que fem aquesta fusió
entre patrimoni, entorn i el sector doncs, musical. Per tant, creiem que serà la primera, però n'hi haurà la segona, la tercera i moltíssimes més.
Ara no, Ignasi, això és personal, eh? Ets de Caragols o no?
Sí, molt, molt, molt. Ostres, jo soc de Caragols de cada setmana. Cada setmana.
Si a l'Aplec li va bé, a Lleida li va bé?
Sí, si a l'Aplec li va bé, a Lleida li va bé, això és com tot. Si a la Festa Major li va bé, a Lleida també li va bé, perquè la veritat que ahir estava mirant jo a casa, no?, que faig el seguiment de, a través d'internet del tema dels hotels i això, i la veritat que entre tots els caps de setmana del mes de maig i al juny també pel festival quedaven poques habitacions lliures a la ciutat de Lleida. Per tant, doncs, això li va bé a tothom, a tot el sector del comerç, la restauració dels hotels, de la ciutadania doncs, en general, perquè es dona a conèixer la ciutat de Lleida, que per mi és la millor ciutat del món.
Molt bé. Doncs, Ignasi Amor, com sempre, un plaer. Gràcies per estar en directe avui aquí amb nosaltres.
A vosaltres, merci.
Estem al Caragol Tour.
Sí que te puc dir, Ricard, sí, que l'Ignasi Amor m'encanta cuinar, perquè és que ve de gent d'Horta, perquè aquí tens de la partida mitja. Per tant, s'ha de dir. Que tingui el menú a la mà, t'ho dic ràpidament.
Vinga, va, fes-me dentetes.
Aperitiu. Comencem amb cervesa exuberante rubia con nombre de santo o llea mechálica justifica.
Escolta, espera, Cosme, t'escolta el... No, el vaig connectar. Tinc el Xavi Pérez, per tant, just s'ha connectat al moment per escoltar el menú. Sí, sí, vinga, va, digues el menú.
Ho coneix perfectament, eh? És la cassoleta de pasta, és una cassoleta de pasta grisa, amb, bueno, també en el complement de cargols i bacallà. Després tenim doncs, unes tèmpores, tenim també un pastell de full amb verduretes, vegetals, també tenim cargols de dos tipus. Entrants tenim aquests cargols, però que també tenim el plat principal, el caneló, que està en xai de cargols i també amb bechamel de, bueno, de romaní. I després tinc una cosa que t'agrada molt, el llom de conill, amb cargols, i també fruites de Lleida, en aquest cas també les fruites seques. I de postres tenim la mousse de Pere de Lleida, i finalment també t'he de dir que tenim el cafè batalla, com sempre, i del celler que tenim aquest any, vinagre raïmat, tenim cabernet sauvignon i tenim també, com no, el cabernet raïmat per finalitzar. I exquisiteses que han preparat, combinats amb la ratafia dels Rallers, que és de la família Porter i que els tenim molt carinyo, que és allà en Puixe, el que ara ha començat, el tren dels Jacks. El Xavi Pérez avui no està, però l'altre dia jo no estava, i avui estarà al lloc on tenia que estar el Xavi.
Bueno, doncs mira, veus, us aneu cobrint les esquenes, per entendre'ns. Molt bé, doncs, Caragol Tour.
Per mi és el president eterno, és un,
sí, home,
un bon
sí,
amic, i a més, és que és dir, parlar del Cosme, parlar del Xavi, és parlar de Cope.
Bueno.
Sí,
vinga, Caragol Tour, la segona sortida d'aquest any 2022 amb un aplec que està tot donat, que hi ha llistes d'espera i que això almenys té bona pinta, les coses com siguin. Cosme García, acaba de gaudir força i quan tornis ja m'ho expliques.
Ojo, que no et guanyes el cargol llimac que pel món del
però tibor, jo per què llimac?
Perquè igual has dit alguna cosa d'algun equip que no està bé, eh?
Vols dir?
No, encara que el de la tertúlia, ni a l'Square, ni tu i tal, el més crític, en sempre la realitat per davant, es diu Xavi Pérez.
Bueno. Cosme, va, acaba de fer bona festa i ja m'ho explicaràs, eh?
Bueno, pues records per a tots els de la tertúlia, salut, llarga vida i m'alegro de poder-ho saludar.
Crystal Crack.
Crystal Box.
Crystal Crack.
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Efecto buena cara al instante?
Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga, conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que anem directes a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia de la radiografia, la tertúlia d'esports. Deixem comprovar una cosa. Xavi Pérez, a veure, mou-te. O és... Ah, sí, sí. Xavi, vale. No, és que ara no sabia si era una imatge congelada perquè té un somriure que se li ha quedat fixe des de que el Cosme ens ha dit el menú que menjaven avui. Se li ha dibuixat un somriure a la cara i ja dic, s'ha petrificat, s'ha congelat aquí. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, una mica d'enveja, enveja, no?
Sí, clar, volia anar com un ratllo cap a Barcelona, però no he pogut anar.
Bueno, però bueno, ho has viscut molts anys, per això te'n fas sí, molt a la idea.
Per això t'ho dic.
Molt bé, Xavi, gràcies per estar amb nosaltres. Mira, sense voler, és que fa dues setmanes que no ens escoltàvem, Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ja va anar bé la Mona.
La Mona, el Mono, l'orangután, tot va anar bé.
Escolta, a la figureta vas ficar algun jugador del Barça o no se'n salve cap?
Bueno. No, vaig ficar un escut del Balafia Voley, home.
Ai.
Presidenta del Balafia Voley, Vanessa Ortega, què tal? Bon dia.
Bon dia, companys.
Anava a dir la dona més, direm una de les dones més felices del cap de setmana, Vanessa.
Sí, estic molt contenta. La veritat és que encara no m'ho crec, perquè ha sigut... uns dies fantàstics.
Anàveu amb...
Però escolta'm una cosa, pugeu a la Superliga i vens aquí dilluns i tens veu, però com pot ser això? Jo amb aquesta cosa no em pots.
No, la tinc a estones, però la veritat és que tinc la gola fatal, però la tinc a estones.
Bueno, sí. Això va anar així, dijous... El Balafia Volley guanyava el primer partit a les 12, 3-1 davant del Jovellanos, un partit que el seu entrenador, el Carlos Oca, va dir que era vital guanyar el primer. Caieu al segon davant del Costa del Volley, 3-2, i amb això us classificàveu segons a la fase de grups. Amb tot això ja passàveu a les semifinals, on veu fer un 3-0 el dia de Sant Jordi a 6:45 de la tarda davant de l'Eleman València. I amb això ja us classificàveu per la final, que la veu jugar ahir a les 12 del migdia, que us tornàveu a veure amb el Costa del Volei, que eren els anfitrions, si no vaig mal encaminat, i aquí sí que us vau imposar 3-2. Déu-n'hi-do quin camí. No va ser fàcil, Vanessa?
No va ser fàcil, però la veritat és que ens va sortir el campionat rodó. O sigui... és que no sé per on començar, perquè, clar, divendres nosaltres, malgrat vam perdre divendres al vespre 3-2, ja teníem la classificació per la semifinal, vam ser l'únic equip que el divendres ja estàvem classificats, no depeníem de cap resultat i nosaltres ja estàvem a les semifinals. A més, bueno, també hi havia com un sentiment agredolç, no?, de dir, hosti, hem passat segons de grup, tal, però al final, clar, també ens va anar bé perquè València, bueno, és que la semifinal va ser el partit de la temporada, o sigui, ens va sortir tot, ens va sortir un partit rodó, doncs va ser espectacular, o sigui, i hem sigut la sensació del campionat, hem sigut l'equip simpàtic, tothom ens animava, fins i tot la gent local li sabia greu que el diumenge... ens enfrontéssim contra ells perquè tothom ens deia sou espectaculars dins i fora de la pista i jo, bueno, no entrava per la porta de l'orgullosa que estava. I ahir, pues, la final, pues, era cara o creu i nosaltres anàvem a guanyar, evidentment, i ells també. I ahir va sortir cara, divendres va sortir creu, però ahir va sortir cara i, bueno, va sortir ja tot rodó, perfecte. Mm-hmm.
Això és ascens ja directe a Superliga Masculina 2.
Sí, és l'avançala diguéssim, del voleibol professional. I, bueno, jo ja avui, pues, el mòbil, bueno, tot el cap de setmana que em vull, i avui em vull el cap bastant, però...
I això què suposa pel dia a dia i pel Balafia Volei, l'ascens a Superliga 2?
Doncs és una fita històrica, la veritat. Només fa 10 anys que existim. Vam recuperar el voleibol masculí quan estava desaparegut. I per mi, per tota la Junta, per tota la gent que estem al club, és un orgull que haguem escrit una pàgina més en la història d'aquest esport a aquesta ciutat. Molt contenta del seguiment vostre, dels mitjans de comunicació, dels companys, de moltíssima gent que m'ha trucat d'altres clubs. Emocionada, de veritat, emocionada, perquè ens ha seguit molta gent i això, doncs, bueno, no és fàcil per un equip i un esport minoritari, i la veritat estic molt, molt emocionada.
Albert Esquer, un altre equip que guanya categoria i que per tant, bueno, el dia a dia de la ciutat se l'ha de tenir més en compte, no?
Sí, no, sense cap mena de dubte. Jo reconec que no havia vist cap partit sense del voleibol AFI aquesta temporada, i a la Vanessa fa molts anys que la conec i sé que és una persona assenyada, però clar, quan l'escoltava tan optimista, és allò que dius, ostres, sí, és assenyada, però clar, en el fons és la presidenta, no? Llavors, què ha de dir? Però clar, aquesta fase me l'he menjat sencera, i realment és que el voleibol AFI tenia un equiparro. O sigui, té tres jugadors d'una altra categoria, i un especialment el Coco, que ja no és que sigui d'una altra categoria, sinó que juga en un altre esport, no? Aleshores, bueno, crec que ha estat el guanyador d'aquesta fase, i això em convida a pensar que de cara al futur ja no és allò que has de fer borrón i cuenta nueva, que has de fotre un equip nou perquè has pujat gairebé al voli professional, sinó que ja tens una molt bona base en la qual començar a preparar la propera temporada, no? Amb la qual cosa, bueno, jo crec que l'èxit és doble, no? D'una banda, aconseguir l'ascens i, a més, aconseguir-ho, i si no, si m'equivoco, doncs em rectifiques, Vanessa, amb una base d'equip que entenc que una gran part pot jugar a Superliga 2.
Sí, la majoria, com tu dius, evidentment el Coco l'any passat havia estat jugant a Superliga 2, per tant, quan va venir aquí, ell... Jo, quan vam parlar dissabte, quan ens vam classificar per a la final, jo li vaig donar les gràcies i em va dir, vine para esto, i lo hemos conseguido, no? I és així, o sigui, el Coco va venir aquí a ajudar-nos a aconseguir aquest objectiu. Evidentment, l'Edi ha estat quasi 15 anys de la seva vida al voleibol professional, 12 anys a Finlàndia, Bèlgica, França, com el Coco, i per tant, clar, són dos jugadors que són la base de l'equip i que ells ja han jugat finals com aquestes, no? I això també es va notar moltíssim en la final i en la semifinal, sobretot, no? Que ells sabien el que havien de jugar. Molt especialment per a la gent de la casa que ha pujat des de baix amb nosaltres, els nois joves de 20 i pocs anys que han viscut això com, bueno, un èxit brutal, no? I acompanyats de jugadors d'aquesta experiència que han après moltíssim, ja us ho dic, a dins i fora de la pista, perquè ha sigut uns dies fantàstics en tots els sentits.
Xavi Yacel.
Yacel va jugar a la selecció cubana en categories inferiors, però a Espanya i a Europa, per entendre'ns, no havia jugat mai a partits d'aquest nivell.
Mm-hmm. Xavi... Sí, va semblar un jugadoràs, també, eh?
Sí.
Home, sí, quan la Vanessa deia que tenia bona plantilla, doncs és que ja sabia el
bueno,
que tenia entre mans, no?
Al final,
no?
Els dos reforços que vam sumar, doncs Sergi Mata, que va jugar de central, doncs, bueno, si l'Albert va veure els partits, doncs el Sergi havia jugat també a Superliga, va jugar amb l'Andorra i amb el Tèxtil Santanderina, per tant, també ell ja tenia una experiència de partits de nivell. I l'Hèctor, que l'any passat va estar jugant a Primera Nacional i la fase d'ascens a Superliga 2 amb Roquetes, ja havia viscut aquesta competició també i va jugar de lliure i, clar, la defensa també és importantíssima. Tots, la veritat és que no vull... el capità, el Ramon, doncs, va fer també un superpartit, una superfase. La veritat és que tots van estar a l'alçada de les circumstàncies. És veritat que bueno, la nota negativa és perdre, no? el segon partit, però bueno, després ens vam refer. I no puc, és que no puc posar res de negatiu perquè la veritat va sortir tot fantàstic.
Quan comença la Superliga 2?
Com la Primera Nacional. Normalment comencem l'últim cap de setmana de setembre, el primer d'octubre.
Val, o sigui que ara teniu temps per començar a treballar.
No, comença ja.
Bueno,
comença
sí.
Ja
sí,
perquè bueno, hem de buscar pressupost.
Sí.
Sí, clar.
No, jo estic... De veritat, ahir dissabte, bueno, tots els dies he tingut la trucada del director general de Ròdic donant-nos suport i que ell estarà amb nosaltres. I tinc aquesta confiança, ja tenim prevista una reunió aquesta setmana i Ròdic estarà amb nosaltres, seguríssim. Així que una part, ja me dona bastanta tranquil·litat aquesta part, i l'altra doncs, és que la ciutat, com altres clubs han demanat, no? que apostin també per altres esports que no són el futbol, amb tots els meus respectes. Entenc que el futbol està en una altra sintonia, però també els esports que ens ocorrem i fem les coses bé i fem una gestió econòmica molt acurada, sense rebre subvencions que ens deuen de fa anys, estem aquí, doncs també necessitem una mica de suport.
Clar que sí. A més...
I les institucions, perquè clar, vull dir, el Juanjo Garra entenc que es pot jugar a Superliga 2.
Sí,
El que entenc també és que no es pot jugar a Superliga 2 doncs en les peripècies que ens expliques aquest any, no? Que hi havia setmanes que no teníem ni pista completa per entrenar. Heu parlat ja amb Ajuntament d'això?
Bueno, clar, una de les... clar, quan no ho reduïm tot el tema econòmic, és que el tema esportiu clar. També ha de canviar, no? O sigui, nosaltres necessitem pista completa, com diu l'Albert, per entrenar. Aquest any només teníem un dia de pista completa, que eren els dimecres, de 10 de la nit a 12 de la nit. Llavors, clar, nosaltres necessitem ara doncs, tenir una mica més de protagonisme al pavelló. Sempre he sigut molt cauta, sabeu que sempre tinc els peus a terra, que mai demano de més del que em toque, però aquesta vegada sí que necessitaré una mica de suport en aquest sentit. A vegades, com us he dit, sempre no només són els diners, sinó sentir-nos que som importants també per això, no? Per tenir un pavelló i per poder entrenar com Déu mana.
Clar. Bueno, no, ja feina, les coses com siguin. Deixeu-me que faci ràpid un resum dels principals resultats d'aquest cap de setmana. Amb hoquei femení, el Vilassana, amb hores d'ara... va caure davant del que és nou equip líder, el Telecable, però estan a dos punts i amb un partit menys. Per tant, juguen demà a casa davant del Cerdanyola. Amb hoquei masculí, Xavi, la setmana vinent acabem la Lliga i podem arribar a la quarta posició, el Lleida llista.
Sí, jo crec que sí, que acabarem quarta posició.
Bueno, ha de caure el Reus... I ha de guanyar el Lleida llista.
Uh-huh.
Ets optimista,
sí, sí.
Vale.
Jo crec que sí. Malgrat el resultat de l'altre dia que no va poder arribar a la final, però bueno.
Sí. En futbol femení la hem tornat a la senda de la victòria, 2-0 davant de l'Atlético de Madrid B, segueixen cinquenes amb 46 punts. Amb futbol masculí, el Lleida Esportiu s'imposava a domicili al CUE, a l'Egea, 0-1. Amb aquest resultat s'allunyen bastant de la zona de descens, a 5 punts, i, això sí, a 4 de l'ascens. És curiós aquest grup, com guanyant un partit o perder ni un, de seguida mirem o cap dalt o cap baix. Però vaja, s'haurien d'encadenar un parell de victòries seguides, i això sí que faria ja mirar definitivament cap amunt. En bàsquet femení, el Cadí la Seu guanyava a domicili al Casademont Saragossa, 57-75, i en bàsquet masculí, el Força Lleida s'imposava per un punt al Palència, 82-81, aquest passat divendres, i en vòlei, doncs el que escoltava, aquest ascens a la Superliga 2 del Balàfia Vòlei. Han passat us en recordeu fa el darrer divendres que ens vam escoltar que jo vaig dir, bueno, a veure què passarà, coses que passaran, no?, a l'entorn del futbol, doncs han passat que els germans que portaven el Lleida Esportiu abans, i que no se sap si el segueixen portant o no, han llançat una criptomoneda o no sé quina història a internet, i ha passat també que el Lleida Esportiu, doncs això, quasi bé té assegurada almenys la permanència a la segona ref, i que algun jugador, fins i tot Albert Escuer, ha dit ja que no jugar al play-off d'ascens doncs, seria un fracàs.
Bueno, què vols que et diguin, no? Què vols que et diguin? Jo tal com anar la temporada, vull dir, l'èxit ja salvar-la, no baixar, i a partir d'aquí que sigui el que Déu vulgui, no?
Quina pena tindré que dir que l'èxit és salvar la categoria.
Ja, però tal com ha anat...
Però és que, i a part, mira, l'ascens de Balàfia ja és la cirereta, és que jo crec que a nivell esportiu en aquesta ciutat hi ha un canvi d'ordre. Vull dir,
sí, total.
Vull dir, tu ara analitzes i tens hoquei a la ciutat, dic només, hoquei masculí a primera divisió, bàsquet masculí a segona divisió, bàsquet femení a tercera divisió. Tens ara el vòlei masculí a segona divisió i tens el futbol femení a segona divisió. I el futbol masculí el tens a quarta batint per, sí. per salvar-se.
Sí, 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 justament. Bueno, és aquesta la radiografia. Sí.
Clar, clar, clar. Llavors, jo crec que ens hem de fer un replantejament de moltes coses. Vull dir, i temps hi haurà, no? Vull dir, estem acabant abril i encara hi ha moltes setmanes per enraonar i parlar de tot això i també saber com acaba el Força Lleida, veure també com acaba el Lleida Esportiu, com acaba l'AM... Però jo crec que aquest canvi d'ordre que esportiu que hi ha a la ciutat, que s'alvirava amb projectes doncs, així incipients i sobretot seriosos, doncs, com pot ser com el de Rodi Balàfia, el de l'AM, el del Força Lleida amb l'entrada de la nova junta directiva, doncs això ho ha confirmat, no? I al camp d'esport doncs, la realitat és la que és. S'ha salvat la temporada, s'han fet coses molt malament, és evident. Els que han entrat, doncs algunes les han arreglat, però hi continua havent moltes coses en aquest club que grinyolen, no? I aleshores bueno, la coartada de que malament ho han fet els reals que hi havia abans i, ostres, el que ens hem trobat, doncs un dia o altre s'acabarà.
És un club de jutjat. Sempre estan els jutjats sense sí. denúncies. Nosaltres és un club de jutjat, això, que no s'entén. Ara te denuncio, ara te denuncio tu, ara denuncio la federació... I al final pues, recollirem el que tinguem que recollir.
Bueno, al Lleida Esportiu li queden 3 jornades, 3 partits, a part d'aquell del Numancha, que encara no se sap. Jo em dóna la sensació, Albert, que tornaran a fer com l'any passat. Si arriba el punt que ja no se juguen res, doncs jo què sé. Però el Numancha és líder, amb un partit menys, empatat a punts amb l'Espanyol B, i quedar primer o segon canvia molt la història, eh?
Sí, home, clar. Evidentment, el primer puja. El segon ja t'ha de ficar en play-offs i tal.
Per això suposo que el Numancha s'hi posarà bueno, fons amb aquest partit pendent.
Bueno, pues, ja ho vam dir fa un mes i mig, no? Que això feia tu fillo a lo del Saguntino de fa unes temporades, de que s'aniria tirant, fins que arribaria un punt que, bueno, potser ja estaria tot decidit. El que passa és que passen les jornades i no hi ha res decidit, no? I el Numancha, evidentment, necessita aquests 2-3 punts.
Sí.
Aleshores, bueno, veurem. Jo suposo que aquesta setmana... entre altres coses, perquè ja s'acaben els terminis de presentar al·legacions i tot el que va fer la federació, doncs ja es decidirà, no? A veure què passa, si es juga el partit, si no es juga, si es dona els 3 punts al Numancha o què passa. També és veritat que la Federació Espanyola de Futbol finalment doncs, ha descartat la inhabilitació dels anteriors dirigents, que també dins de l'expedient aquest que hi havia, doncs s'havia fet cautelarment la inhabilitació del Jordi Esteve i ha revocat aquesta decisió de la Federació Espanyola de Futbol, en la qual cosa l'únic que queda és veure si juga o no juga el partit.
Bueno, aquest Xavi...
Per un altre cantó, ara ens han tornat a denunciar a la Federació, però no tornem a estar.
Clar, per cert, allò de les criptomonedes aquestes o dels tokens o dels NFTs del Lleida Esportiu, però de l'altre Lleida Esportiu, econòmicament això com s'aguanta?
Això no hi ha aguanta possible. Això és una tapadera com una altra. I el que no pot ser és que estiguem així. Vull dir, per què té que ser el Lleida Esportiu? I llavors aquests altres que han fitxat aquí? Lleida Terraferma, Lleida...
Clar, que el col·legi,
que han fitxat aquí? A veure, és que què han comprat aquests altres? Si no sabem res, tornem a estar igual.
A veure, l'Albert ho va explicar un dia que estan pagant nòmines, però no la Seguretat Social, que teòricament encara els està arribant als altres, no? Quan dic els altres, vull dir els d'abans.
Sí, clar, en principi són els que igual que tenen els passwords i les contrasenyes de les xarxes socials, pues, també tenen el de la resta, no? De coses, de l'entitat, perquè, insisteixo, és que aquest canvi de junta encara no s'ha oficialitzat.
Claro, per això t'ho dic, és que no sabem res i és que damunt fitxem 2 ucranianos amb tots els respectes del món, els altres germans ho agafen i ho foten al jutjat, bueno, i aquestes coses, i ho foten al jutjat a la Federació Espanyola i bueno, no sabem com quedarà tot això. I llavors lo de les criptomonedes pues, és una altra cosa més al boom d'aquesta carrera que han fet aquesta gent.
Veus, Vanessa,
jo
que tranquil·la
que
estàs?
Jo és un món que desconec absolutament
jo
i que el poquet que m'he pogut ficar doncs tampoc hi treu l'aigua en clar.
És que no, jo tampoc ho vaig acabar
d'entendre. No el trauràs, Albert, no el trauràs.
Dic, veus, Vanessa, tu, Vanessa, tens els problemes, bueno, sí, econòmics també, i de quadrar esportivament la propera temporada, però almenys institucionalment dins del club teniu tranquil·litat.
Sí, que ho hem dit. Jo no tinc cap intenció en posar-me en aquestos berenjenales. No, gràcies.
No vols traure cap NTFS d'aquestes històries? No.
Vale. No, segurament perquè jo no tinc els mateixos objectius que tenen aquestes persones, que poden ser molt lícits, però jo els meus objectius no són aquests. segurament és aquesta la diferència.
Per això parlava del canvi d'ordre, i que probablement en una tertúlia esportiva, si parlem d'esport, doncs cada vegada haurem de parlar menys de futbol masculí i parlar d'altres coses, no? Perquè realment, esportivament, és que el Lleida, vull dir, genera poquíssim. Gairebé tot això són temes extraesportius, que són farragosos, que són judicials i que, evidentment, no es solucionaran ni demà, ni passat demà, ni la setmana que ve, ni el mes que ve, sinó que això va per llarg.
Sí, sí, totalment. Deia que el Lleida Esportiu juga el proper partit a casa, que no és cap garantia, però, bueno, el juga a casa aquest proper cap de setmana davant del Huesca B, que és el tercer per la cua, amb possibilitats de salvar-se encara, per tant, se suposa que vindran a lluitar, i que l'única plaça, jo crec, assequible, almenys pel Lleida Esportiu, que no matemàticament, però sí a nivell racional, que pot aspirar és la cinquena, que és la darrera, que dona dret a la fase d'ascens, i que està a 4 punts a falta de 9 de jugar-se. És que està molt complicat, eh?
Hauria de guanyar tot.
Sí, sí. Està complicat. Està molt complicat. Què li faltarà? Dos partits a casa encara?
Sí, el que passa que és el que parlàvem a l'última tertúlia, no? El que teòricament havia de ser un avantatge, no? Que dels 7 partits, 4 anen a casa, doncs, bueno, pues mira, pues el primer ja l'has empatat com el vas empatar, no?
Clar.
Llavors, bueno, és el gran cas, que el Lleida és el segon millor visitant de la categoria amb 22 punts, l'Espanyol en té 23, però ha jugat un partit més, compte, però clar, és que és el quart pitjor local.
Bueno, aquí la gràcia de tot és que el Lleida acaba la Lliga el 15 de maig al Camp d'Esports davant del Numancia de Sòria, que a la millor encara no han jugat el partit d'anada. Bueno,
I que pinte que salvarem la categoria, perquè és un escenari, vull dir, recordem que aquesta temporada hem arribat a ser penúltims. Si quan feia abans el repàs parlar de futbol masculí quarta categoria, hi ha un descens, baixa cinquena categoria, llavors sí que ja s'han pogut tancar la partida.
Malament, Xavi Pérez, Albert Escuer, Vanessa Ortega, escolta, que ha estat un plaer tornar-vos a escoltar dilluns vinent i tornem,
Gràcies,
aquí estarem, adéu.
Doncs apa, nosaltres ja ens plantem a les 2 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez, demà hi tornem a les 12:20 puntuals, com sempre. Recorda que demà dimarts a la tarda, a les 3, estarem a FEDAC Lleida enregistrant el programa de dimecres, que si vols venir, pots venir, sense cap mena de problema. Ara segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE.